Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, aquest darrer torn del grup municipal de Convergència i Unió, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i últim dels torns individuals abans del període de parèntesi de la temporada estival. La setmana que ve ja tindrem la tertúlia de final de temporada amb nosaltres, i són per una banda el regidor Antoni Montagut i per l'altra el regidor Rubén Lallana. Benvinguts, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo a mi m'agrada, sí, hi ha molts temes dels quals parlar, i més quan es tracta de l'equip de govern, més que res per la gestió, però sí que voldria començar a remuntar-me, com hem fet en els altres partits polítics, a les eleccions europees, als resultats que es van produir a nivell local, on Convergència i Unió va ser la força més votada amb 39 o 40 vots de diferència respecte a Esquerra Republicana de Catalunya. Després hi va haver doncs, una davallada important de Partit Popular, Partit dels Socialistes de Catalunya, i una diferència molt petita entre aquests dos partits i Iniciativa per Catalunya també, a nivell del territori de Catalunya i també una mica a nivell de l'Estat. És a dir, que em valoressin tot plegat doncs, com van anar les eleccions per a Convergència i Unió.
Bé, aquestes eleccions eren unes eleccions que es van titllar de molt importants pel reflex que s'hi podia veure tant en unes municipals que tindrem d'aquí un any, hi ha qui té interès en fer el trasbassament de vots i veure com quedaria, quines serien les composicions municipals en cas de que es donés resultats similars. I per una altra banda també hi havia el dubte de la participació, esperant una participació massiva. Tampoc és difícil d'entendre que un país que està demanant el vot, que diu que vol votar, no vagi a votar més que a altres llocs d'Espanya precisament per expressar això, vull dir que vol participar, vol anar a l'urna, vol dir la seva. I aquí ens vam trobar doncs, en un augment substancial de percentatge en relació a Espanya, un augment també substancial en unes eleccions europees en què l'any anterior doncs, van anar 10 punts per baix del que va anar aquesta vegada la participació, i per una altra banda doncs, tothom en fa una lectura que és la que és, no? Tenim un partit que d'alguna manera està de moda, que és un partit que és Esquerra Republicana, que ha triplicat els vots. Tenim grans damnificats com poden ser el Partit Socialista, el Partit Popular sobretot, i tenim a Convergència i Unió, que continua estant a la segona força com abans ho era, en 100.000 vots més a 100.000 i pico de vots més a Catalunya, i d'alguna manera mantenint-se. I la lectura que se'n fa també a nivell més general és que els partits sobiranistes, els partits que porten dintre del seu missatge doncs, el que Catalunya vol decidir, que volen votar el 9 de novembre, doncs, han sortit relativament reforçats, no? Cadascú fa les seves lectures, però el que està clar és que ha hagut una aposta massiva, sobretot pel votant, en un trasbassament de vots en partits que es podia dir que no eren tan sobiranistes o que no estaven tan o no estan tan pel dret a decidir, com és el Partit Socialista, el Partit Popular, han tingut una baixada increïble de vots en relació a les anteriors, i això ha possibilitat que Esquerra Republicana també fes la remuntada que ha fet. A nivell de Terres de l'Ebre, Convergència i Unió ha guanyat a 25 dels 52 municipis, és una dada també important, I a nivell local hem guanyat en vots en relació, continuem sent la primera força política en vots, hem guanyat uns 100 vots aproximadament, algo més de 100 vots en relació a les anteriors, en què va haver una participació també menor, i en percentatge de vot hem augmentat també en percentatge de vot, tenint en compte el que es va votar el 2009 i el que s'ha votat ara. Aquí també hem viscut aquesta força d'Esquerra Republicana, se'ls ha de felicitar, han fet sense fer campanya pràcticament, ja sembla que algú més els hi està fent la campanya, s'aprofiten de la inèrcia, el vent els hi bufa a l'esquena i escolta, i han triplicat vots, vull dir, baixada substancial tant de com ha passat arreu, no? Dels partits com poden ser el PP, Partit Popular i el PSC, i que s'han mantingut pues, entre els 170 i escaig vots i els 152, 154, si no recordo malament, que va treure també Iniciativa quan a les anteriors eleccions va treure uns 39 vots. Vull dir que també la pujada d'aquestes forces que sumaríem a les forces que demanen el dret a decidir, també fins i tot en Iniciativa s'ha vist la impronta, no? S'ha vist el reflexe que ha tingut això en les eleccions.
Aquest resultat, vostè ho comentava, és a dir, a l'inici, en la introducció que feia vostè, es pot extrapolar a unes possibles eleccions municipals?
Jo no ho crec, vull dir, no podem entendre. Ficaré com a exemple llocs on no hi ha representació d'Esquerra Republicana, Tarragona, i el resultat que han obtingut, vull dir, no té cap tipus de relació. Jo no sóc capaç de veure-la.
No, que però... no vol dir que en puguem tenir de representació
sí, sí,
a les
sí,
pròximes.
Sí, però vull dir que si la representació hagués de ser d'acord amb
a una gestió dels regidors que tenen a l'Ajuntament.
Sí, doncs, es podria entendre, de dir, pues mira, escolta, hi ha una certa o un cert apreci, però jo crec que no és extrapolable. De totes maneres, en sortirem de dubtes d'aquí un any, que un any ja en tornen a haver eleccions municipals el mes de maig i veurem tot plegat a on ens porta, però jo no crec que ara mateix això sigui extrapolable. Una altra cosa és que si segueix la inèrcia alguns partits se'n puguin aprofitar també, vull dir que diguin, mira, encara continua aquesta inèrcia i que en un moment donat puguin treure millor resultat del que estan traient ara, tampoc no seria algo descartable.
Però en principi estem parlant de dues coses diferents. És a dir que...
A veure, s'entén que cada elecció és en una clau determinada. Aquí hi ha algú interessat, no? hi ha partits interessats en extrapolar aquests números, i en altres que no hi estan gens interessats pel fet de que això els portaria. Imagina't, Partit Popular amb els vots que ha tret i Partit Socialista amb els vots que ha tret, quin resultat els hi donaria a nivell municipal? Dius, home, fins i tot podria desaparèixer algun del mapa, no? I es podria incorporar, diguem-ho així, pues, Iniciativa, que ara no hi és, però associat al Partit Socialista, diguem. Clar, no ho crec, jo sincerament no ho crec, i penso que quan arriben les municipals la gent es fixa en les persones, es fixa en qui encapçala, es fixa en l'equip que porta al darrere, i entenc que és el que s'ha de valorar. Aquí pot gestionar millor els interessos comuns del municipi.
El fet de que Esquerra Republicana guanyés a moltes poblacions de les Terres de l'Ebre, que l'Ametlla fos el poble més gran de les Terres de l'Ebre on ha guanyat Convergència i Unió, el fet de que anés a les llistes un calero, a la llista de Convergència i Unió, va poder ser també un factor?
Sempre, a veure, sempre pot ser un factor. A veure, és que, clar, si tens algú del poble que sempre estiri, doncs sí. Si no hagués estat, no ho sabríem, perquè no és el que s'ha produït. Per tant, si per exemple diguessis, no, és que mira, el fet de tindre un candidat del poble és evident que perjudica, no perjudica en absolut, és evident que beneficia, però jo sóc incapaç de dir en quina mesura, entenent positivament, i el que mos agradaria a nosaltres és que en totes les eleccions que hi haguin tindré candidats del municipi. perquè això sempre et reforça el poble, no? És un reforç pel poble. Jo et puc dir que per part del candidat es va implicar d'una manera extrema, el vaig estar seguint també per alguns pobles com a secretari d'organització d'Unió Democràtica a les Terres de l'Ebre i, bueno, i també responsable de la campanya, per tant vaig estar a molts dels llocs en què també hi va ser el nostre candidat, Joan Pere Gómez Comes, i he de dir que la seva implicació era total, va ser total i va donar tot el que tenia i tot el que podia, vull dir, reconèixer-li la feina, perquè no hi ha, segur que aquí ho vam notar, però i a tots els pobles de Terres de l'Ebre també li deuen una part del seu resultat, si més no, pel coratge que li ficava, per les ganes i pel missatge que donava, que va estar valorat a tot arreu que hi vaig ser d'una manera molt positiva.
El president Mas va dir aquella nit que un partit que governa i que s'està mitjant tots els marrons, un resultat com aquest havia sigut aguantar el cop.
I ho és aguantar el cop. A veure, aquí, si fem una mica d'arqueologia i no cal anar gaire enrere, doncs tenim un partit que ara està triplicant vots i formaven part d'un tripartit i la gestió que van fer, doncs, va ser la que va ser. I ara ningú se'n recorda, tornen a estar de moda i s'estan beneficiant de per nosaltres aguantar el cop. És evident, ells estan d'alguna manera, ja et dic, amb el vent a l'esquena, s'estan aprofitant d'aquesta inèrcia, el lideratge el porta el president Mas és qui està donant la cara, és el que quan ve alguna hòstia li va envellar la cara, per dir-ho d'una manera que ho entengui tothom, i fa el que s'ha de fer. Si el moment en què ha tocat retallar, doncs en tota la tristor del món, perquè cap polític li agrada retallar, al contrari, el que li agrada és ampliar oferta, ampliar serveis i cobrar els menys impostos possibles a tots, perquè és d'alguna manera la seva feina, si ho pot fer així, no? Pues està carregant el desgast Convergència i Unió, i per una altra banda sembla que els mèrits els té, pues, bueno, el poble, al cap i a la fi, és sobirà. El poble sap el que es fa i jo estic convençut, pues, que, bueno, que d'alguna manera Esquerra Republicana sempre ha portat la bandera de la independència, malgrat quan van estar al govern amb els dos tripartits no en van dir absolutament res de la qüestió, i era un moment en què estaven al govern i haguessin pogut ficar èmfasi. Fiquen l'èmfasi ara que està Convergència i Unió novament. Convergència i Unió s'apunta al repte de que Catalunya ha de ser un estat, o sigui, ha de ser un independent. I dic independent no en el sentit d'independència, sinó que ha de tindre prou sobirania, ha de ser subjecte propi, per poder decidir què vol fer, vull dir, per poder, i des d'Unió, per exemple, que avui hi havia, doncs, bueno, hi ha un cert
renou, una certa la possible renou, dimissió de Duran i Lleida, no?
En què Duran, si ho deixo o no, doncs, escolta, al cap i a la fi hi ha una cosa en què tota la gent d'Unió estem d'acord, i és que Catalunya és una nació, que Catalunya té dret a ser subjecte propi, no? Ha de ser un subjecte jurídic propi, i per tant pot decidir què vol, com vol relacionar-se amb qui té al costat. Això vol dir que tant pot ser que alguns dintre d'Unió, en aquest cas, puguin optar per dir, escolta, jo el que voldria és federar-me en Espanya, i altres que diguin, no, jo vull ser independent d'Espanya, però en això estem tots d'acord. O sigui, estem tots d'acord en que hem d'arribar al punt en què des de la independència puguem decidir quin tipus de relació volem. I en això estem junt amb Convergència Democràtica i estem junt també amb Esquerra Republicana. Ells van una mica més enllà, nosaltres ho haurem de dirimir en qüestió interna, i n'hi haurà per tots els gustos, perquè totes les famílies hi ha de tot.
Anem a canviar de temes, anem a entrar en l'àmbit municipal, perquè la setmana passada vostès reunien els portaveus dels partits polítics a l'oposició amb l'objectiu de que s'unifiquessin criteris a l'hora de valorar xifres del deute municipal i de l'estat de l'economia municipal, donat que que havien sortit xifres diverses amb les que vostès no estaven d'acord. Quan els partits polítics de l'oposició passen per aquí pel Parlemne, també fan els seus números i diuen la seva, i vostès van voler sortir al pas d'això i clarificar números, xifres i criteris, no?
Més o menys és això. De lo que es tracta és que cada vegada que algú escriu i repartix un pamflet o ve a la ràdio i els Parlemnes expressa la seva opinió, les xifres amb el cas del deute que hi havia, doncs cada vegada anaven augmentant, van augmentant, i cadascú diu el que li sembla, i tota la informació és evident que està a la documentació de l'Ajuntament, però i ells hi tenen accés tant a l'Ajuntament com a la Cala Gestió perquè en són membres, perquè cada tres mesos es dona compte de quin és l'estat del deute, però al final és allò que dius, bueno, escolta, si no som capaços d'agafar i ficar-nos d'acord en que, com a mínim, algú que quan dongui la xifra, si vol donar una altra xifra, que sigui de forma interessada, que no sigui perquè no sap o no coneix o no ha tingut l'oportunitat de saber quina és la versió oficial, i no és una versió oficial política. O sigui, no és una versió oficial que li donen ni l'alcalde, ni el portaveu, ni l'equip de govern. És una versió que la dona, per una banda, els serveis tècnics de l'Ajuntament, intervenció, i per l'altra, els serveis administratius de la Cala Gestió. I el que vam decidir va ser fer una reunió per agafar, explicar-los de manera el més senzilla possible tots els números que hi havien, i a partir d'aquí, si volen discrepar, doncs no hi ha cap problema en discrepar. I si volen criticar la gestió, és lògic i raonable que ho facin estant a l'oposició. I també se'ls va obrir la porta, que ja la tenen oberta, ho he dit abans, però bueno, se'ls va recordar. Si volen clarificar algun dels punts que hi ha, poden parlar amb la interventora o amb els serveis administratius de la Cala Gestió per aclarir tots aquells punts que considerin que necessiten una mica més de profunditat i arribar al fons de la qüestió, si és que pensen que hi ha algun fons per arribar. Per tant, transparència total i absoluta, facilitats totes, i també se'ls va dir que una vegada revisada la documentació, que se'ls va explicar i se'ls va entregar, si volien que féssim una altra reunió, doncs que no hi havia cap inconvenient, si ho demanaven, en fer una altra reunió per clarificar tot allò que consideressin oportú. Més que res per arribar, sobretot en la part que és del deute, en un consens. Vull dir, no té sentit agafar i cada vegada que es parla donar una xifra. Vull dir, no té gaire sentit, perquè dius, home, a no ser que hi hagi un moviment substancial que faci que ens trobem pues, en una realitat que no és la que no és la que s'ha presentat.
Per tant, a hores d'ara, l'altre dia també van estar vostès a la ràdio explicant-ho, però a hores d'ara, la situació econòmica de l'Ajuntament en quant al deute, quina és?
En quant al deute està en 26,58 milions d'euros, i aquí està tot inclòs, diguem-ho així, perquè és evident que este
aquí
deute...
Aquí està tot el que deu l'Ajuntament a hores d'ara.
Tot el que deu
l'Ajuntament, que la serveix i que la gestió.
Sí.
Tot l'ens públic.
Aquí hi ha tot el deute que hi ha ara mateix. I aquí està inclòs fins i tot 4.570.000 euros que queden pendents de la residència. Perquè ells sempre parlen del deute de la residència. És evident que ni el deute que hi ha ni la residència s'ha de pagar demà, però vam fer un exercici aclaridor. De manera que vam dir, bueno, si ho haguéssim de pagar tot demà, què devem? Quants diners necessitaríem per pagar-ho tot demà? I vam fer l'exercici. Per una altra banda, vam fer un altre també per donar tranquil·litat. I és dir, hem fet una gestió que ha portat a tindre un deute determinat amb totes les infraestructures que tenim muntades. Amb el canvi que ha suposat pel poble de l'any 2003 fins ara, totes les infraestructures que s'han muntat i totes les obres que s'han fet. Però amb aquesta activitat també s'han generat una sèrie d'actius, perquè en temes urbanístics doncs, s'ha generat solar, s'ha generat parcel·les, s'ha generat... I el que vam fer va ser, detalladament, fer una valoració. Ara mateix les valoracions, tots sabeu que són valoracions a la baixa, de quin valor podrien tindre aquests actius, més els deutes que tenim pendents de cobrament, de la mateixa manera que fiquem. Diu, escolta, tinc la residència que l'hauré de pagar en 10 anys. Molt bé. Quants convenis tinc que tingui pendent de cobrar? També. I que els tinc pendents de cobrar i reconeguts que els cobraré. I quantes coses més tinc pendents de cobrar? Es va fer una valoració que ens va portar, pues, a que hi havia 30.444.000 euros. I dius, molt bé, doncs agafem i fiquem damunt del paper, per una banda, el que dec, i l'altra és, si ara vengués, o hagués de ficar a la venda tot el que tinc, ara mateix a un valor d'avui a la baixa, i cobrés el que em deuen, quan hauria de cobrar? Per fer una mica el contrapeu. I ens trobem en què seria això. Total, que al final moranem quasi 4 milions a favor de l'Ajuntament, en una valoració del deute com si s'hagués de pagar demà i en una previsió d'ingressos com si ho haguéssim d'ingressar tot demà i vendre-ho, que no és el cas. O sigui, no és el cas perquè són uns actius que ara sembla que el tema immobiliari torna a repuntar, per tant, ens podem trobar perfectament en què el valor d'aquests actius vagi pujant. I també el compromís que hem refermat sempre, que és el moment en què es produeixi una venda d'un actiu patrimonial, això anirà a reduir el deute. Per tant, la foto millora substancialment.
A més, per exemple, perdona, tenim comptabilitzat la despesa de la residència quan no és un deute directe de l'Ajuntament, en quan no està reconegut amb una operació bancària. No hi ha un crèdit, sinó que se li va pagant a mensualitats a l'empresa que va fer la construcció, però tot i això l'hem tingut en compte per ser curosos econòmicament i intentar ser el més reals possibles, no? Tot i això hi ha la diferència que comentava Antonio. A més, part, s'ha de dir que part important del deute, és a dir, el que hem de pagar no hem de pagar demà matí, és un deute que es diu a llarg termini, val? Per tant, hi ha deute a 10 i a 15 anys, per tant, no hem de pagar tot demà, com igual no hem de vendre l'actiu que tenim i que està valorat a preus de projectes de reparcel·lació i són projectes que s'han anat aprovant en un termini molt curt, de fa màxim 2 anys, no? I per tant són preus, com deia l'Antonio, a la baixa, que s'hi va pujant, com progressivament s'està prevent a l'economia, doncs aniran agafant un valor bastant més alt, no? I per tant, al final, jo feia sempre una comparació a la gent que ens escolta, perquè l'altre dia ho comentava amb uns amics, va fer aquesta comparació i m'agrada molt, no? Jo sí dic als meus amics, no als meus coneguts, que jo a nivell particular, a casa meva, dec 1.500 euros cada mes, no?, als bancs, doncs la gent que només digui això, evidentment se fica les mans als caps i dirà, vaja mala gestió que fa en la seva economia particular Rubén, no?, perquè deu 1.500 euros als bancs cada mes, no? Però clar, si després no dic res, pot quedar així, però si després explico que jo, doncs, tinc un sou, m'invento, de 4.000 al mes, doncs la gent dirà, ep, aquesta persona té deutes, però té uns ingressos importants i pot anar pagant, i pot anar vivint, i pot anar mantenint la seva família, no? Això és, la comparació és odiosa, però això és una miqueta el que estem intentant explicar, no? Sí que hi ha deute reconegut, un deute generat de les instal·lacions, serveis que s'han donat a la ciutadania. Cal recordar que el 2003 no havia ni piscines, ni havia pàrquings, ni havia molts de serveis que s'ofereixen als xiquets, ni havia la llar d'infant més gran, ni havia un telecentre, ni moltes dels serveis que actualment un poble de la Calatí. Però l'important és la capacitat de retorn, que es diu, és a dir, som capaços de poder afrontar aquests pagaments, són capaços de tirar endavant el poble, hem de vendre patrimoni o reduir serveis per poder fer front a això? Bueno, aquí està la pregunta, no? El Barça deu 500 milions d'euros i cada any fitxa i cada any té més patrocinis i cada any se fa més gran el club. Per què? Perquè sí que deu 400 o 500 milions, però és capaç de generar recursos cada any per poder tirar endavant el seu pressupost. I per tant el seu pressupost, igual que en altres, ja està inclòs. El pressupost de l'Ajuntament ja està inclòs el que cada any se deu en interessos i amortitzacions. Per tant, l'Ajuntament és capaç de tirar endavant aquesta maquinària. Resumiré això una mica.
De fet, aprofitant la intervenció, d'alguna manera anava jo per este camí, era el tema d'explicar que dintre dels plans econòmics que han fet està previst fer front al deute sense la necessitat de vendre, sinó en recursos corrents i recurrents podem fer front a les nostres obligacions. Si respectem el pressupost, sí. Això vol dir que tot el demés que vingui de les vendes que es puguin fer, si surt l'oportunitat de fer-ho, això ens porta a poder reduir el deute de manera considerable.
Per a que ens quedi clar, si anem a parlar de xifres, perquè cada setmana aquí surten xifres, quins són els conceptes que completen este deute? És a dir, per quins conceptes deu l'Ajuntament?
Bé, lo que comentava ell de l'ingrés, bàsicament hem intentat, perquè a veure, els temes econòmics són complexos, i si ho hem de fer fàcil a la ciutadania, a gent que no té conceptes d'economia o com economia administrativa, el que hem fet és ficar-ho en dos columnes, diguéssim. Una columna seria els ingressos i l'altra les despeses. Què inclou els ingressos? Els ingressos inclouen tots els diners pendents de recaptar per part de l'Ajuntament, reconeguts oficialment. No ens podem inventar aquí que la Generalitat ens donarà 5 milions d'euros si no els ha de donar per res. És a dir, tot el que oficialment ho tenim reconegut com pendent d'ingressar. En això li hem de sumar tots els actius que tenim, amb parcel·les, pisos i pàrquings, que tenen un valor de taxació actual que hem dit que era la baixa, i que això suma, i que això suma un total, no? Que estem dient que això eren 30 amb 44 milions d'euros. A part de les despeses, què és el que devem? Pues devem les despeses als proveïdors, és a dir, totes les factures que tenim reconegudes als proveïdors, a la gent que ha treballat per l'Ajuntament en un o altre sentit, i també totes les despeses bancàries derivades, doncs, de crèdits o de qualsevol qualsevol moviment bancari. Inclosa la residència, que hem comentat abans que segurament no l'hauríem d'incloure, en quant sí que és una cosa que s'ha de pagar en futur, però no és algo reconegut que cada mes, és a dir, no tenim un crèdit X cada mes, sinó que tenim que pagar una factura. L'hem reconegut igual, val? Aquestes són les dues partides. Una, la d'ingressos, sumaria 30 amb 44 milions d'euros, els ingressos, i les despeses, és a dir, són inferiors, 26 amb 58 milions d'euros.
No, però això ja ho havien comentat. Jo els conceptes, és a dir, la quantitat que devem de cada cosa, per exemple. És a dir, a proveïdors, quina quantitat se deu exactament, o per interessos bancaris, quina quantitat se deu exactament?
Bueno, pues, a veure, això hauríem d'anar directament al pressupost. Tindríem, per una banda, 18,83 milions d'euros de lo que és deute als bancs. Tindríem 3.180.000 de factures a proveïdors i els 4.570.000 euros, que aquests serien els que parlem de la residència, que de fet no s'han de fer efectius demà, sinó que són a 10 anys, i recordem que a partir dels 10 anys el que hi ha és un retorn de diners en què els ingressos ja seran nets per l'Ajuntament.
I a l'altre costat, en quin concepte vostès valoren estos 30,44 milions d'euros?
Bueno, pues tenim des de els convenis de Marina Sant Jordi, recaptació d'exercicis tancats, los 16.800.000 del patrimoni que diem que estava valorat. Tenim pendents de recaptació del 2014 162.000 euros, d'exercicis tancats també de recaptació 250.000 euros, i tenim també pues, pendents de cobrament el que són per part de la Cala Gestió d'obres d'urbanització, empreses o particulars que han d'agafar i evidentment han de pagar els costos de lo que han urbanitzat. Aquí tenim des de Pidum, tenim a Rescom, tenim de Tres Cales segona fase 268.000 euros, requeriments del sector O i sector K per valor de 300 i 600.000 euros, del sector J 400.000 euros, la parcel·la hotelera, que no l'havíem comptat, a l'actiu patrimonial pendent de cobrament a Tres Cales segona fase 2 milions d'euros, a Sant Jordi 1 una altra parcel·la per valor de 472.000 euros, cànon de qual hi ha d'incorporació de les urbanitzacions al sistema integrat de serveis d'aigües municipal 900.000 euros, i requeriments de Sant Jordi 534.000 euros. Per entrar més al detall, això és el que conformarien els 30,44 que hauríem de restar.
Incloent-hi també, suposo, que els diners que han en caixa.
També. Sí, també, clar.
Sí, el millor 600.000 euros que hi havia en caixa.
Per tant, en principi, en teoria, bueno, jo no sé, no sabem el que van respondre els grups o els partits polítics de l'oposició, però per vostès, en teoria, hauria de quedar resolt això.
Bé, hauria de quedar resolt. Com a mínim, tota la informació que tenim l'hem ficat damunt la taula. Els hi hem facilitat que, si consideren que no en tenen prou, puguin agafar i preguntar el que consideren oportú. Estem oberts a discutir el que plantegin, però hi ha una cosa que, a veure, que ja et dic, no és una qüestió política, no és una qüestió que plantegem nosaltres a nivell de partit polític, sinó que són els tècnics els que agafen i diuen, mira, això és així, i finalment és el que s'acaba reflexant damunt dels papers. Per tant, ells van agrair la informació, van dir que gràcies per donar-los la informació, que se la mirarien, i en la mesura que ho consideressin oportú, pues farien això, anar i preguntar o veure què més necessitaven saber.
Aquí ha sortit la cala gestió també, una mica parlant de tots els actius patrimonials que s'havien generat. Fa poc vostès, suposo que justificant la importància que té la cala gestió dins de la creació d'actius, també van fer públic el que l'Ajuntament s'havia estalviat en concepte d'IBES per totes aquestes gestions que s'havien fet per part de la cala gestió, no?
Sí, ja m'hem explicat moltes vegades doncs, quina és la funció d'un ens públic, una empresa pública, en aquest cas una EPE, que es diu, que nosaltres li diem la cala gestió, el nom és el de menys, la funció que té, no? I hem intentat explicar-la i fer molta pedagogia perquè la gent ho entengui, no? Al final és una empresa pública depenent de l'Ajuntament, amb representativitat de les mateixes persones, càrrecs públics estan al plenari de l'Ajuntament, el mateix percentatge de representativitat, i que té, bàsicament, té moltes funcions, però en té dos, no? Una és agilitzar tots els processos tècnics administratius i d'adjudicació d'obres, concursos i recaptacions, perquè jurídicament és una empresa i llavors no té que passar molts dels processos doncs, enfarragosos que a dia d'avui encara passa a l'administració pública. Per tant, aquest és un dels conceptes, no? Agilitat, eficàcia i rapidesa. L'altre concepte, igual o quasi més important, és doncs, que al ser una empresa doncs, podem recuperar l'IVA de moltes obres executades, no? I amb això hi ha una relació doncs, que hem quantificat des de l'any 2008, que és quan se va crear l'AEPE, fins avui en dia, doncs hi ha un total de quasi 4.100.000 euros, no? 4.100.000 euros d'IVA recuperat. Això és una quantitat molt gran per un ajuntament com la Milla de Mar. Després explicarem una petita obra que hem tingut que canviar la manera de fer-la perquè hem tingut una subvenció de la Diputació, després explicarem, i un regidor de l'oposició va dir, clar, ens obliguen a la teníem prevista per fer-la per la cala gestió i per tindre aquesta subvenció la tindrem que tramitar a través de l'Ajuntament. I un regidor de l'oposició va dir, hosti, i així no podem recuperar l'IVA? A mi m'agrada molt aquesta pregunta perquè va donar a entendre doncs, que tots estem, que pensem que és una eina eficaç i que inclús sap mal, no? Com una obra l'hem de tramitar per l'Ajuntament perquè en aquest cas no podem recuperar l'IVA, no? Se n'ha parlat molt de la cala gestió, potser ha sigut una mica perquè nosaltres no hem explicat prou bé quina funció tenia. La cala gestió no és res més que una part de l'Ajuntament, no és una empresa administrada per algú que no coneixem ni res, sinó una empresa on el Consell d'Administració estan, ja et dic, en la mateixa representativitat que hi ha al plenari de l'Ajuntament, i és el mateix, val? Clar, de recuperar 4 milions d'euros, 4 milions 100, a no recuperar-los, doncs pues la quantitat és important com per justificar tindre esta EPE, que molts pobles, te diria que quasi tots dels quals treballen en este nivell i fan moltes coses la tenen, no? Perquè és una eina imprescindible avui en dia.
Anem a parlar de més temes perquè està propera l'adjudicació de les obres del Parc del Bon Repòs, no?
Sí, ja vam passar en Consell d'Administració passat de la cala gestió el plec de clàusules, val? Per treure licitació, concurs, esta obra que recordem que està finançada amb un 50% per fons FEDER europeus, té un valor aproximat d'uns 400.000 euros.
En general,
de tota l'obra, dels quals la meitat de l'aportació ha de ser amb recursos propis i l'altra amb fons FEDER, i és un parc, doncs, no cal dir-ho, que, doncs, que ve a pal·liar i a donar un pulmó verd, una zona de lleure dins a mig del poble que crec que és molt necessària, demanar disculpes als ciutadans doncs, que s'hagin pogut veure afectats per la no finalització d'aquesta obra durant aquest llarg termini, podríem dir, no, de 2 anys, però vistos els temps que corren hem cregut oportú ser prudents, rigorosos econòmicament i no iniciar cap moviment fins que no tinguéssim assolida al 100% els diners per poder fer afrontar la, la part en recursos propis, no? No la finançada, sinó la nostra, no? Per tant, ara sí que ho tenim, ara els tècnics diuen que ja es pot fer i ara és quan ho traiem a concurs. La idea és poder iniciar les obres a l'octubre, perquè ara considerem que un poble com la Cala, que viu de l'estiu, sorolls i moviment de terres al mig del poble no seria bo, i per tant ja inclús amb els comerciants, amb la sessió de comerciants, ja hem consensuat de que poguéssim començar a l'octubre.
De que es pugui començar a l'octubre amb l'obra adjudicada i tot ja, no? Sí. És a dir, amb tota la tramitació tancada.
Correcte, per això ho hem licitat ara, perquè tinguéssim doncs, 2-3 mesos doncs, per poder licitar, adjudicar i començar.
El mateix passaria amb el pont de la segona fase de Tres Cales, o no? O, és un ritme, o va en un ritme diferent?
Passaria el mateix, l'únic que la financiació, ara explicaré, és una mica diferent, no? El pla parcial de Tres Cales segona fase, hi ha una obra obligada, requerida, va ser un requeriment de la Comissió d'Urbanisme, perquè el que fa és connectar el servei, la part del mig de Tres Cales, amb la part de platges, no? La part de sud. Llavors és un pont que s'enlaira per dalt de la via del tren i d'autopistes. És un pont de 450 metres de lineals, de llargària més o menys, i d'un pressupost aproximat de 4 milions i mig d'euros. No? És una obra, una infraestructura molt important, la qual vull recalcar que és obligada de fer, val? Perquè sabeu que actualment doncs, l'accés a platges doncs, és per baix del túnel, per una zona del inundable de l'Aca, doncs, no és la millor opció. El finançament d'aquesta obra, vull recalcar, l'Ajuntament no ficarà un sol euro. El 80% d'aquest finançament amb diners l'afrontarà un banc, que és propietari de gran part de les parcel·les del sector, i l'altre 20% se compensarà amb parcel·les. Parcel·les que vull deixar clar que no venen del 10% d'aprofitament, és a dir, no venen de la part que li pertoca a l'Ajuntament a l'executar un pla parcial, i per tant no són parcel·les patrimoni. Això és molt important, és a dir, vull deixar clar qui mos sent. Primer, que tothom entendrà bé, no?, que no fiquéssim diners i que poguéssim compensar amb sol. Això és bo per les arques municipals, però és que també vull deixar clar que no és sol patrimonial, amb la qual és sol que els particulars hem donat en parcel·la i no amb diners per pagar els costos d'urbanització. Per tant, al final doncs, un particular mos ha donat una parcel·la perquè no podia pagar o no volia pagar amb diners, i nosaltres en aquesta empresa adjudicatària doncs, li donarem també en parcel·la perquè no podem o no volem pagar diners. No? Aquesta és una mica la filosofia. Per tant, una obra necessària, molt important, que comunicaria, et dic, la part del sud amb la part del mig de Tres Cales, i facilitarà doncs, pues, que el trànsit rodat sigui molt més fluent i sobretot tema turístic i d'accessibilitat a platges.
També espereu aviat l'inici de les obres?
Lo mateix, lo mateix. Intentarem començar-la lo més aviat possible, que sí que està una mica separat i les tasques principals no afectaran al turisme, però bueno, anirem també setembre-octubre, segurament.
Setembre-octubre. Més coses. Per exemple, vostè ho ha anomenat anteriorment, en l'última sessió plenària es va fer una modificació del pressupost en un ple respecte al finançament de les obres de canalització i pluvials del carrer de l'Àngel, que permetrà poder destinar 50.000 euros a temes socials. Estem parlant de dues coses diferents, però que una és producte de l'altra, no?
Sí, de fet, vam tindre doncs, la possibilitat de finançar aquesta obra, abans hi feia el comentari, és una obra de la que no ens podrem deduir l'IVA, perquè es va tindre que fer un canvi, és una obra que se li havia adjudicat a la Cala Gestió, se li havia demanat que tirés l'obra endavant, hi havia un PUOS que finançava una part de l'obra, i s'ha fet un canvi de finançament i ara es finançarà a través d'una partida pressupostària que ve provinent de Diputació, una subvenció de Diputació. El quedar lliure una quantitat de diners determinada, ja vam expressar quan vam aprovar el pressupost el mes de desembre que hi havia una partida oberta per temes socials i que l'aniríem incrementant en la mesura que poguéssim al fer successives modificacions pressupostàries. El Partit Popular aquí va presentar d'alguna manera una al·legació i va dir, escolta, ens agradaria que la partida fos d'una quantitat de 85.000 euros. I li vam dir, no hi ha problema, estem d'acord amb això, perquè és la nostra voluntat també, per tant, perquè vegi que és la voluntat que tenim, en quan se faci la modificació pressupostària escaient, agafarem i anirem dotant aquesta partida durant l'any, doncs, fins a arribar a la quantitat que dius, o més, perquè és una qüestió en la que estem plenament d'acord. I el que hem fet ha sigut aprofitar la vinentesa aquesta per, precisament, ara que teníem també la possibilitat de fer-ho, destinar 50.000 euros més a la partida aquesta de social.
Clar, quan parlem de temes socials, el tema és molt ampli, però quins són els objectius? Què és el que es vol cobrir amb aquests 50.000 euros o amb els que puguem venir a posteriori?
A veure, doncs ajudar la gent que realment ho necessita. Aquí el que es fa és previ informe de benestar social a les persones que ho necessiten, siguin per complementar pagaments que tenen pendents, sigui per el que des de les educadores socials agafen i fan la valoració i creuen que, doncs, aquella família o aquelles persones necessiten un tipus d'ajut determinat, ho traslladen a la regidora de benestar social de l'Ajuntament, i a partir d'aquí, doncs, el que es fa és crear d'alguna manera un comitè, no? que és el que agafa i decideix a on se destina o com se fa, però sempre previ informe de benestar social. Primer, la gent que ho necessiti ha d'anar a benestar social, ha d'exposar quin és el seu problema, elles fan un informe i a partir d'aquest informe es fa el repartiment de la quantitat econòmica que sigui.
Molt bé, més temes. La setmana passada veiem com, i l'altra veiem com, bueno, que algunes platges del municipi tenien la necessitat de ser regenerades amb sorra, i es complementava aquesta necessitat amb camionades de sorra i arreglar una mica, doncs, els desperfectes, doncs, que durant les èpoques de tardor i hivern, doncs, els temporals han anat traient de les platges. Una necessitat que quan arriba a aquesta època, doncs, pareix que és molt comú a tota la costa i que l'Ajuntament va afrontar ara fa pocs dies, no?
Sí, vam acabar la setmana passada. Bueno, és un tema que cada vegada, per raons dels canvis estructurals a les costes, no? Ara parlem del litoral català o també mediterrani, els canvis que s'han fet als ports, a les platges, al llarg dels anys. Explico als experts, doncs, que és cada vegada més freqüent, doncs, que els temporals puguin afectar més al que és a la platja i prendre la sorra de la platja, no? Per tant, els ajuntaments han d'estar disposats cada vegada més, sobretot els ajuntaments que per nosaltres les platges són un actiu importantíssim, vital per turisme, un dels principals actius que tenim, però no el principal, són les platges, i per tant les platges estan en estat de qualitat excel·lent, no? I més, ja ho explicarem nosaltres, la Mella Mar, precisament, que tenim 8 distintius amb banderes blaves. Cada any, cada vegada menys, però cada any, fins l'any passat, la subdelegació del govern de l'Estat, que és qui té la competència amb costes, doncs al final ens portava sorra. Bueno, aquest any ha sigut impossible, diuen que no tenen pressupost, que van molt malament i no ha pogut ser, no? Tenim dubtes, però bueno, al final qui paga mana i no s'ha pogut convèncer d'aquesta necessitat. Tot i això, hem tingut que afrontar altres, no podem justificar-nos en què els altres no ens ho han fet. Al final, les platges, per molt que la competència de la sorra sigui d'ells, qui vivim de les platges i qui es beneficia també som nosaltres, i per tant han fet un esforç important econòmicament per poder portar 1.600 metres cúbics a les platges de Bonkapó, Calapepo, Pixabaques, l'Alguer, Calavidre i les dues platges dels Ribellets, principalment, que són les que estaven més desfavorides i més necessitades de terra. Bàsicament ha sigut aquesta actuació.
És que al final ho ha hagut de pagar l'Ajuntament, doncs.
Desgraciadament, sí.
Clar, i en el futur...
Esperem doncs, que de cada any que ve amb temps poguéssim convèncer-los. Ha sigut una cosa no específica de la Mella de Mar, sinó a tota la costa, doncs molts pocs llocs han ficat sorra a l'Estat. Esperem que canviïn d'opinió, no? I que puguin fer front a aquesta necessitat. No és un capritxo, és un tema molt important, és invertir en economia, en diners, perquè al final la sorra fa que la gent vinga, i si la gent ve va als restaurants i lloga pisos i va a l'hotel i compra, i al final els pobles turístics viuen d'això.
També hem vist recentment en les últimes setmanes com ha començat les obres, o almenys de moviment de terra, de la caserna o de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, no? Sí. També una obra molt anunciada i molt...
Bé, és una obra que ja fa temps que teníem el desig de que es comencés. Hi havia el compromís per part de la Generalitat de que la primera que es tiraria endavant el moment en què se'n fes alguna més de caserna seria aquesta, i bueno, complert en aquest cas. Hem de dir que el que han dit ho fan. És un edifici que es construirà, el trobarem a l'entrada del poble a la dreta o a la sortida a l'esquerra, depenent de si entrem o sortim. Un edifici de 1.485 metres quadrats, en planta baixa, pis i soterrani, i en una inversió de 2,5 milions d'euros. Es preveu, vull dir, la intenció és que després d'11 mesos de treball, una vegada han començat, pues, bueno, ja estigui operativa. Per tant, si deixem l'estiu pel mig que no treballi, no veurem com està la qüestió, és a partir, o sigui, l'any que ve, a mitjans de l'any que ve, ja hauria de començar a estar l'edifici acabat, després habilitar l'edifici, i el que pensem és que a finals d'any, a finals del 2015, ja hauria d'estar operatiu. Això ens ompli de satisfacció, més que res perquè, bueno, entenem que, tenint en compte que aquí hi haurà pues, Mossos d'Esquadra tan dedicats al tema de seguretat ciutadana com a trànsit, pues això amplia d'alguna manera l'oferta que tenim, no?, en temes de seguretat. És important per nosaltres perquè estem en una zona que d'alguna manera som a l'extrem de les comarques de l'Ebre i estàvem relativament desassistits. Ara es desplacen de Tortosa, tenim bueno, sempre una oficina en la que els Mossos estan a la caserna de la policia local, però el fet de tindre ara aquí aquesta caserna de Mossos o la comissaria de Mossos el que fa és donar-nos molta més tranquil·litat.
També va anunciar l'altre dia l'alcalde una mena de pla de xoc i un reforç de tot el tema que fa referència a la neteja de places, carrers, escales i raconets del nostre municipi, que això també vindria complementat amb una sèrie també de contractacions relacionades també en l'àmbit de les urbanitzacions, en l'àmbit de les platges, etc. No?
Sí, és un reforç de cara a l'estiu, la temporada d'estiu. Com he dit abans, som un poble turístic, vivim principalment de l'estiu i per tant hem de mirar i hem de vetllar perquè totes les instal·lacions, tots els serveis, platges, carrers, places, neteja urbana, contenedors, jardineria, tot estigui en perfecte estat perquè doncs, és la nostra tarja de presentació, no? Vivim del que som, vivim del nostre actiu, del nostre turisme i per tant doncs, hem de fer un esforç sobrehumà per poder dedicar més, implementar més reforços a l'estiu, no? Llavors, encara sé que encara estan fent processos de selecció, alguns s'han acabat, alguns no, i bueno, es farà una contractació de nous operaris per poder reforçar el que dia urbanitzacions, l'abocador també, que tenim un augment important a l'estiu, tot el tema de platges, que és vital per a nosaltres, i tot el tema de jardineria i neteja de carrers.
Que la gent ho notarem això, és a dir, si hi ha algo que palpable, no? El canvi
ho hauria de ser, si no ho noten, llavors sí que serà responsabilitat nostra doncs, que no hem fet bé la nostra feina i les coses han anat bé, però s'haurà de notar i es notarà, estic plenament convençut.
Dins d'aquesta voluntat de millorar, l'altre dia també es va anunciar la posada en marxa d'una aplicació a la APP de l'Ametlla de Mar de l'Ajuntament, en el que els ciutadans quan anem pel carrer i veiem alguna cosa que o està en mal estat o està trencada o veiem un desperfecte que ens pugui afectar, puguem comunicar-ho de manera directa i immediata a l'Ajuntament a través d'una aplicació informàtica, no?
Sí, és una aplicació informàtica que la tenim creada, la va crear l'Ajuntament bàsicament per temes de turisme i d'agenda de serveis, sobretot molt enfocat al turisme també, al turista, en diversos idiomes. El que hem fet és incloure una part de l'aplicació que és de queixes i suggerències, no? Desperfectes a la via pública, perquè la gent pugui ràpidament des de qualsevol mòbil, que avui en dia tots estan connectats a internet, fer una foto, fer un petit comentari i ajuntant les seves dades doncs, li contestarem, no? Doncs des d'un fora del carrer parlant d'un arbre que ha caigut o no sé, una raconada del poble que estigui bruta o qualsevol cosa, no? Ja sigui d'instal·lacions municipals o de via pública. platges, sí, qualsevol cosa. És molt eficient.
Una farola que està trencada, fem la foto,
o que no funciona, qualsevol
no
cosa.
Funciona,
és a dir,
fem la foto o no, o sense foto, enviem l'adreça del carrer de la farola i el
no, no, ja, només fent la foto ja fica el posicionament GPS, per tant no cal ni que digues en carrers perquè tenim les dades exactes. Llavors no substitueix òbviament el procés administratiu de registre, perquè no és un registre oficial, val? Però sí que és una queixa, doncs, que a nosaltres ens arriba i que la tenim com a prioritat i la contestem i la tramitem com a tal.
També sortien, també feien públics fa pocs dies, la memòria de la policia local de l'any 2013. Unes memòries que per una banda contemplaven temes positius i per l'altra alguns temes negatius, no? És una mica, tot sí, depèn de l'any, fluctua.
Més que depèn de l'any, bueno, doncs aquest any hem tingut aquesta incidència, no? Que per una banda, doncs els delictes contra les persones han baixat considerablement, i per una altra banda les faltes contra el patrimoni, o sigui robatoris i sustraccions, doncs han augmentat entre un 10-13%. És aquesta estadística que traiem en col·laboració també en Mossos d'Esquadra. Vull dir, per tant, el resum seria que s'han reduït un 33,33% els delictes contra les persones, les de contra la salut pública un 100% i un 34,62% el trànsit. Això vol dir menys multes de trànsit en un 34,62%. No? Això són, a veure, són dades d'aquestes que hem d'ajuntar també les de Mossos d'Esquadra, i a partir d'aquí, pues, bueno, tenim el que tenim. I el que està clar és que les qüestions econòmiques i fa anys ja quan va començar a sortir la crisi esperàvem una repuntada d'aquest tipus de delictes, no? De robatoris i tal. En aquell moment no hi va ser i ara sembla que es comença a estirar una miqueta. De totes maneres, les dades que tenim no són en cap cas superiors ni a la resta de Terres de l'Ebre, ni a Tarragona, ni a Catalunya. Vull dir, si no, amb alguns paràmetres són inferiors i si no estarien dintre la mitjana. No és algo, o sigui, preocupant des del punt de vista de que està descontrolat, però el que sí que és evident, i sempre ho hem dit, que només que n'hi hagi un, n'hi ha un de massa. Per tant, acollim, com he dit abans, en satisfacció que s'obri una nova caserna de Mossos aquí, perquè entenem que això el que farà serà un efecte dissuasori. I nosaltres haurem de continuar treballant en col·laboració amb Mossos, com hem estat fent, policia local, i hem de ficar tots els mitjans perquè, evidentment, això, o sigui, l'índex de robatoris, que és el que ha augmentat, pues, vagi baixant substancialment.
L'altre dia, bueno, més que l'altre dia, ara fa només uns moments, sortia l'esforç per tenir unes platges netes de cara a l'estiu, i també s'ha anomenat aquests 8 distintius blaus de la Fundació Europea d'Educació Ambiental cap a diferents infraestructures de l'Ametlla de Mar. També es feia públic fa pocs dies, per tant, estem
en la línia, dels últims anys, si cal augmentant, perquè tenim Calafató, Sant Jordi, Calafort, Pixabaques, l'Alguer, que tornen a rebre bandera blava, així com també el Club Nàutic, com ja ho venia fent en els últims anys, i tenim el Centre d'Interpretació de la Pesca, que l'any passat el van reconèixer com a centre blau i aquest any també el tornen a reconèixer com a centre blau, a més del camí de ronda com a via blava. Vull dir, per tant, això el que està dient és que s'està fent de forma continuada, perquè no és ni un any, ni dos, ni tres, sinó que ja portem molts anys així, treballant molt perquè això així sigui. Els criteris per atorgació d'aquests distintius pugen cada any, vull dir, és algo dramàtic, ho dic des del punt de vista que implica cada vegada un esforç més sobrehumà i orientar-ho també, és evident, a fer les inversions que calen. I és un treball transversal, perquè no és un treball només d'una regidoria, sinó que aquí entren, pues, des dels tècnics que hi col·laboren tots, des de turisme, la brigada, vull dir, aquí entra pràcticament tothom, no? L'assistència de la Creu Roja, aquí entren, hi ha un treball transversal i s'ha de donar gràcies a tothom que hi participa, perquè és un referent. És, penseu que després de Barcelona, que és qui més ne té, venim nosaltres en tota Catalunya. Vull dir, va així la cosa, primer Barcelona des de ja fa anys i el segon l'Ametlla de Mar. Això és molt important, això ho hem de ficar en valor. I el que sí que se'ls ha de demanar, doncs, a tots els usuaris d'aquestes platges, no, que hi col·laborin, perquè tots hem de fer l'esforç, agrair l'esforç a qui el fa i demanar també la col·laboració perquè això pugui continuar sent així durant molts, molts i molts anys, perquè és un referent a nivell europeu per les nostres cales i platges.
Aquest passat diumenge vam tenir la diada dels fideus rossejats, estem enmig de les jornades gastronòmiques del peix blau. Bueno, vam tornar a tenir una jornada de promoció turística, nàutica i gastronòmica, no?
És més que res és promoció. El que es pretén amb aquestes jornades és el que tothom vol i pràcticament ningú aconsegueix, que és la desestacionalització de la temporada turística. A la vegada que s'ajunta també ficar en valor la nostra tradició, la nostra cultura i els nostres productes, i això es fa via gastronòmica, i via gastronòmica troba un ressò que segurament en altre tipus d'actes no trobaria. La prova és que sempre tenen un gran èxit de participació, tant pels organitzadors, diguem, la gent que hi participa també, o sigui els visitants, però també els que estan allí, pues, concursant, o els que estan ficant els estants per donar a conèixer els seus productes. En aquesta diada gastronòmica, dades, es van servir 2.000 tapes i 2.000 tastos de vins. Vull dir que es diu aviat, però això vol dir que van vindre moltes persones hi van participar, i és una autèntica festa en la que es fa el concurs, els premiats estan encantats de la vida, els que no, doncs, hi han participat, més de 40 cassoletes participant, és algo molt, molt important, i que la gent del poble hi continua participant. Vull dir, la gent del poble cada vegada que s'obri el tema és, a veure, és fantàstic, és apoteòsic. I aquesta vegada també es va juntar en el que és l'estació nàutica, la festa del mar, en què hi va haver la festa del mar. La gent va poder agafar i participar en activitats nàutiques, sortides en caiac, a vela, paddle surf, allò que et fiques dalt d'una planxa d'aquelles i vas remant. Per qui ja no té la meva edat, perquè jo ja aquestes coses ja no les faig, ja no. A més, l'aigua la trobo molt gelada. Sortides en el amb el Tunatur, submarinisme, i el que també hem tingut aquest any, vull dir, ja l'any passat també hi va ser, i té un gran èxit i un gran ressò, és el tema del patchwork. Vull dir, l'Associació de Dones Endavant organitzen allí unes mostres de tant de com treballen com dels seus treballs, vull dir que és espectacular, realment val la pena veure-ho.
Per tancar aquest programa, aquest Parlem-ne, estem damunt pràcticament de l'inici de l'activitat de la nova empresa que s'ha de fer càrrec del manteniment de l'enllumenat públic. Això, què és el que contemplarà, si hi ha inversions previstes, i a la vegada si hi ha de canviar el procediment dels ciutadans quan, per exemple, pues una farola del carrer, pues no veiem que no funciona.
Bé, ja ho hem explicat altres vegades, no?, que vam iniciar fa uns mesos un procediment per poder adjudicar a una empresa especialitzada el tema de l'externalització de l'enllumenat públic. Moltes ciutats i molts pobles ho estan fent. Per què? Primera, doncs perquè hi ha una capacitat de poder invertir. Esta inversió reverteix en un estalvi energètic, i llavors aquest estalvi energètic pots decidir, doncs, implementar-lo també en millores, no? En millores una altra vegada per a baixar la factura elèctrica, no?, que és molt important. A partir d'aquí ha guanyat FCC, Fomento, Contratas de Construcciones, val? La part que porta els temes energètics. Subcontratarà, pel que mos ha dit, en una empresa local el manteniment, supervisarà tots els treballs, no cal dir-ho, i el procediment serà molt similar, és a dir, les persones que vulguin comunicar-ho a l'Ajuntament, nosaltres ho tramitarem, i qui no, doncs ja facilitarem unes dades, un email i un telèfon 24 hores al dia, doncs, per poder fer-ho directament als, a l'empresa aquesta, doncs, que s'ubicaran durant un any o dos anys almenys en un lloc centre del poble i la gent podrà, doncs, fer les queixes, suggerències i directament. Lo que a partir del dia 15 es farà este canvi progressivament, és a dir, a partir de la setmana que ve, l'usuari no hauria de notar cap canvi de que ho porta l'Ajuntament o ho porta una empresa subcontratada. Val? Sí que ho notarem, doncs, amb inversions, perquè aquesta empresa en plec de clàusules, doncs, hi ha unes inversions determinades. Així per damunt canviarem com a mínim 1.000 lluminàries, val? Per això és molt important. Potser ficarem alguna zona de LED. També el que es farà en moltes zones és telematitzar-ho, vale? Perquè ja directament sapiguéssim, doncs, pels quadres, doncs, què està fallant, com funciona, on hi ha més averies, on podem invertir-ho. I bueno, bàsicament és això. Per tant, la gent no, i potser també les faroles se ficarà un codi perquè la gent pugui saber quin número de farola exactament és la que no funciona. Bueno, anirem explicant progressivament. L'important és dir que l'Ajuntament ha fet este pas per poder tindre un estalvi que repercuteixi directament en la factura elèctrica i en inversió, sobretot, perquè si no és difícil, els dies que estem visquent, poder invertir en estalvi energètic.
Regidor Rubén Lallana, regidor Antoni Montagut, moltes gràcies. Fins aquí el Parlem-ne que hem dedicat avui a Convergència i Unió. Adéu-siau.
Gràcies.
Molt bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.